Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Va Xavi Hernández i els hi entrega la patata calenta als futbolistes que han de decidir si homenatgen el seu entrenador o el deixen caure del tot. Xavi no plega. Xavi ens envia a fer punyetes. Aguantar tot això ha de ser impossible, o estàs com un llum de ganxo o tens el cervell bloquejat davant de tanta crítica. I Xavi ni una cosa ni l'altra. Xavi no ha sabut abstraure's de l'entorn, paraula meravellosa però a la vegada miserable que serveix per tot i per tothom. Entorn és la premsa, són els ismes, en la terminologia que es va inventar el Ramon Besa, són els precandidats que volen ser candidats, entorn és el Twitter, entorn és el Real Madrid, entorn ets tu. Xavi ho serà, també a partir de la temporada que ve. I en tot això, la clau de volta que en el món del futbol costa tant explicar i entendre, la salut mental, perquè en això de la salut mental el futbol encara va massa a poc, tot i que Xavi, dissabte, per primera vegada en un entrenador d'elit, en una roda de premsa, anunciant un adeu, ja ho va deixar caure.
La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo, y entonces esto es un desgaste terrible. Terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto pues de que dices, no tiene sentido.
Pendent del que diran, del que pensen, del que li diuen, Xavi ha dit prou, fins aquí hem arribat, la salut mental a terra, doncs, els caps dels futbolistes, i la millor notícia és que l'entrenador del Barça ho expressa sense pudor en aquesta roda de premsa de pseudocomiat. Una altra cosa és si és bo que una persona anunciï que plega a mitja temporada o a mig camí, però això són figues d'un altre paner. Perquè Xavi se'n va, però ens deixa enormes interrogants. En un esport on no existeix el futur ni tan sols a curt termini, què passarà, per exemple, si aquesta temporada els resultats continuen sent dolents, si el dimecres el Barça no guanya Osasuna, si el Barça queda eliminat a la Champions? Joan Laporta podrà aguantar aquest entrenador fins a final de temporada? I què faran els jugadors? A qui ara Xavi els hi passa qualsevol responsabilitat? Venen corbes a Can Barça i veurem com Joan Laporta condueix el Barça ara que sembla que se li han avariat els frens. Dimecres el partit contra Osasuna és clau, molt important. No només perquè és el compte enrere de Xavi fins al 30 de juny, sinó perquè la pressió mental recaurà sobre la Junta, sobre el president i sobretot el vestidor. Xavi queda deslliurat, perquè Xavi ha fet aquest cap de setmana allò que feia quan era futbolista: ser hàbil, molt hàbil. Són les 23 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 29 de gener del 2024.
I avui serà un dia de núvols més espessos, sobretot a la costa i al prelitoral, fins i tot amb algun plogim ara al matí, i a la tarda s'obriran més clarianes. Les temperatures, si fa o no fa, com les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha dos accidents actius a aquesta hora. L'AP7 es talla un carril a l'altura de la Roca en sentit sud, amb 2 quilòmetres de congestió, i problemes també a l'enllaç des de la C60, i a la C32 es mantenen els 4 quilòmetres de cues i un carril tallat per l'accident de fa una estona a Gavà.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El Barça continua paint l'adeu de Xavi Hernández a final de temporada i a poc a poc anem coneixent més detalls dels motius que l'han portat a prendre aquesta decisió radical. Des de fora pot semblar que la derrota 3-5 de dissabte contra el Villarreal a l'estadi Olímpic Lluís Companys va ser el detonant, però no. La cosa ja ve de lluny. Pel que sabem a RAC1, Xavi va prendre aquesta decisió de marxar abans de Nadal i el naufragi contra el Real Madrid a la Supercopa d'Espanya a Riad va ser la confirmació definitiva que era el moment idoni per fer-ho. A partir d'aquí, Xavi volia fer-ho públic abans de jugar contra el Nàpols al vuitens de final de la Champions, però ara sí, la inesperada patacada contra el Villarreal va fer que Xavi canviés d'idea, donés un cop de timó i anunciés que plegaria el 30 de juny en contra de la voluntat de Joan Laporta i de la Junta, que tenien previst dir-li a Xavi que continuaven al seu costat fins a final de temporada. Tant el president com la direcció esportiva van intentar que Xavi recapacités, però no se'n van sortir, com ha estat obvi. Té l'última hora Roger Saperes.
La desfeta contra el Villarreal va precipitar una decisió que Xavi ja tenia presa des de Nadal i que la derrota contra el Madrid a la Supercopa no va fer més que confirmar. La intenció del tècnic era fer-ho públic abans de jugar als vuitens de Champions contra el Nàpols, però després de l'estrepitosa derrota de dissabte, els plans van canviar i el debat amb el seu equip era si fer-ho públic en aquell moment o bé esperar la prèvia del duel contra Osasuna de dimecres. Xavi es va reunir tot seguit amb Laporta i Alejandro Echevarría, que el van voler convèncer de seguir. El tècnic es va mantenir ferm i després d'acordar la seva sortida al juny va comunicar la seva decisió al seu staff i va traslladar-ho després a la sala de premsa. Ahir va ser el moment d'explicar-ho als jugadors. Alguns el van trucar el mateix dissabte per animar-lo i demanar-li que seguís, i d'altres com Lewandowski es van reunir amb ell a la ciutat esportiva en privat per intentar que canviés de parer.
Això que explica ara el Roger Saperes, per cert, encara no és oficial, però Xavi no posarà traves en la rescisió del seu contracte. Xavi ho va signar fins al 2025, però perdonarà els calés de l'any que li quedaria. La decisió de Xavi contrasta amb el discurs de les últimes setmanes. Fa tot just 10 dies, a la prèvia del partit de la Copa contra l'Unionistes de Salamanca, 3 dies després de perdre la final de la Supercopa contra el Real Madrid, ara a l'Aràbia Saudita, va obrir la porta per primer cop a plegar final de temporada, però va mostrar-se optimista.
Si no es guanya, doncs com tots els entrenadors, si no es cobreixen els objectius, jo seré el primer que diré, doncs mira, fins aquí hem arribat. El president és la persona més positiva, em supera i està bé, està content, està amb ganes i amb ànims i tot en joc, tot per jugar. Per tant, fe i confiança en el staff i en els jugadors, això és el que ens ha transmès. Crec que estem molt més a prop de l'èxit que de la derrota. Aquesta és la meva realitat, és un missatge de positivitat.
Ahir qui va parlar també va ser Joan Laporta, ho va fer als mitjans del club, on va assegurar que respecte que Xavi es quedi fins al 30 de juny, i atenció perquè Joan Laporta no es dona per vençut, encara té esperances de guanyar la Lliga i fins i tot lluitar per la Champions.
És una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa, i ell és una llegenda del barcelonisme, s'ha de posar tot el que tenim per intentar guanyar la Champions. I anem pas a pas, i jo crec que doncs amb compromís, amb més caràcter, sense perdre la concentració, amb l'entrenador donant-ho tot i els jugadors en ple compromís, podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat.
Quan això... Avui són aquestes declaracions de Laporta després de l'entrenament d'ahir al matí, en aquest sentit i tal com explicava el Roger Saperes aquesta nit al Tu diràs de RAC1, hi ha un grapat de jugadors que també l'han intentat convèncer perquè segueixin el càrrec, i d'altres futbolistes que han demanat públicament tancar files fins al juny. El primer de tots va ser Gavi, i ahir s'hi va afegir també Pedri, que va demanar fer un últim esforç a les xarxes socials. Segons llegim avui a Mundo Deportivo, ahir Gavi i Cancelo van acabar plorant quan Xavi va comunicar formalment que plegava. També va quedar molt tocat Koundé, a qui Xavi va voler del Chelsea per reforçar l'equip defensivament. Molt interessant avui el que escriu en Joan Jopallàs a La Vanguardia, que es diu el perquè és de l'adéu de Xavi. Diu que Xavi, malgrat conèixer que com ningú al club no ha estat capaç d'extreure's del que es deia als mitjans de comunicació, diu que la pell dura és una característica indispensable per asseure's a la banqueta blaugrana, i ell ha anat perdent capes a mesura que l'equip empitjorava. Diu que la closca no ha resistit i ha afectat el nucli familiar, representat també a través del seu germà Òscar, segon entrenador, com també pel seu pare Joaquim, que no es perd una tertúlia i li ho fa saber. Considera el tècnic que s'ha estat injust amb la seva feina, que no s'ha valorat prou la Lliga guanyada la temporada passada, obviada, fins al punt de desaparèixer de la memòria col·lectiva. Parla també Joan Jopallàs que amb Joan Laporta ha mantingut una relació més d'amic que no pas d'ordre laboral. El diàleg ha estat sempre obert i sincer durant aquests 2 anys i 3 mesos, fins i tot quan Xavi va emparaular amb Subimendi, Químic i Bernardo Silva els seus possibles fitxatges, i el club li va dir que no hi havia possibilitats econòmiques per emprendre'l. I també diu que quan va perdre dos executius en qui es va entendre a la perfecció, Jordi Cruyff i Mateu Alemany, i va treballar dia a dia com aliats, va donar pas al nomenament com a director esportiu de Deco, amb qui Xavi ha treballat molt a gust, tot i que el portuguès ha adoptat una posició més equidistant entre la llotja i la ciutat esportiva. En fi, diu que no serà Xavi, vençut per un desgast que amenaçava d'erosionar la seva condició de mita blaugrana, se'n va abans que el Barça, el seu conjunt, li deixi ferides irreparables, escriu i acaba Joan Jupallàs. En tot cas, la quantitat de canvis a la parcel·la esportiva des de l'entrada de Joan Laporta és bestial. En només 3 anys, Laporta ha canviat 3 cops de director esportiu i ha tingut 2 entrenadors, Ronald Koeman i Xavi Hernández, i com és lògic, ja comencen a circular un grapat de noms que sonen amb força per substituir Xavi a final de temporada, perquè aquesta és una altra. La brasa que ens ve a partir d'ara de noms i cognoms de possibles substituts serà d'un darrere un altre. Per exemple, si anem a Alemanya, el Bild Zeitung, el diari alemany, diu que un d'aquests noms és el de l'alemany Hansi Flick. Laporta ja hi va pensar perquè agafés el relleu de Ronald Koeman, però aleshores Flick es va decantar per la selecció alemanya després de guanyar el triplet amb el Bayern de Múnich. Ara Hansi Flick està sense equip després que l'acomiadessin en l'últim Mundial de Futbol. La ressaca emocional de l'adeu de Xavi encara perdura i avui els diaris debaten si l'anunci a mitjans de temporada és o no és una bona idea. Albert Pedrol.
A Mundo Deportivo, Carles Reixac posa en dubte que l'anunci de Xavi arregli els problemes de l'equip, mentre Víctor Muñoz lamenta que l'entrenador sigui sempre el primer que rep quan les coses van malament. El diari Esport, Joan Bails, escriu que Laporta fa bé, acceptant que Xavi es quedi fins al 30 de juny, perquè sap que ho donarà tot, i a l'Esportiu, Lluís Simón conclou que Xavi ha quedat estès a la lona, i no només per les seves pròpies decisions, sinó per un cúmul de factors que l'han anat desgastant sense remei just. A La Vanguardia, Sergi Pàmies critica que al Barça l'únic criteri és el de la improvisació, que massa sovint degenera en ruleta russa. Ramon Bés, El País, escriu que la renúncia de Xavi és comprensible personalment, però no professionalment. Creu que el veritable problema de fons és el futbol pobre i no les crítiques. I a l'Ara, Xavi Bosch escriu que si Xavi no plega ara és per motius estètics i econòmics. Ni Laporta es pot permetre carregar-se un tercer mite després de Messi, Koeman, ni tampoc hi ha diners al club per destituir-lo i pagar la fitxa d'un nou entrenador. I a Madrid, Roberto Palomar adverteix que Xavi serà un con a la banqueta i vaticina que el de Terrassa l'espera un calvari de 5 mesos i les qualifica de pau fictícia la sortida de Xavi. Assegura que el Barça està correlat i que l'entrenador s'ha quedat sense gent de confiança a dins del club.
Escolta'm ara el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
En el primer capítol de Xavi Succession, deixo la idea per Barça Studios, Barça Media, Barça Vision o com coi es digui, el de dissabte va ser trepidant. Inici dramàtic. Després, en el nus, sembla que l'heroi supera les adversitats. Però el guionista va decidir que sobrevingués l'apocalipsi. En el desenllaç, reunions, filtracions, i el capítol va acabar amb Xavi dient que marxava el 30 de juny. Ahir, segon capítol. Aquí la trama es divideix. Xavi explicant als seus la seva versió i després Laporta, amb cara de mala llet, dient que aquí no passa res i ho guanyarem tot. Aquest va ser menys trepidant que el primer, però amb més trama. Es nota la tensió entre els protagonistes i ja veus que no acabarà bé. Potser aquí el guionista es va passar quan va fer dir al president que no descarta la Lliga i que anem per la Champions, en lloc de dir que l'objectiu és quedar entre els 4 primers. Però s'ha de mantenir l'audiència enganxada. De moment s'especula amb nous actors. Continuarà.
Gràcies, Santi Jiménez. Avui a partir de les 9 fem aquesta tertúlia especial per parlar de l'adéu del Xavi des d'un punt de vista també de la salut mental, des d'un punt de vista de la idoneïtat o no d'anunciar un adéu a mitja temporada i, evidentment, també de la pèssima temporada futbolística que està fent l'equip blaugrana. Tampoc ho oblideixem, això. Amb Joan Jupallàs, Miguel Rico, Santi Segurola, Mònica Terribas, Màrius Carol i Josep Martí, d'aquí una estona, aquí al Món a RAC1. Però mentre això passa a Can Barça, hem de dir que el primer partit del Barça després de l'anunci de l'adéu de Xavi serà demà passat contra l'Osasuna. És aquell partit ajornat per la Supercopa d'Espanya, que jugarà a Montjuïc, aquest contra l'Osasuna, a les 7 de la tarda, i com sempre des de les 6, una hora abans a RAC1. Després, a les 9 de la nit, l'Atleti de Madrid rebrà el Rayo Vallecano, mentre el dijous el Real Madrid no jugarà fins les 9 del vespre al camp del Getafe. Per cert, ahir l'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 a València i avança el Barça, que ara és quart amb els mateixos punts que els matalassers. Doncs bé, a l'espera que Madrid, Atlètic de Madrid i Barça es posin al dia, el líder és el Girona. Ahir va guanyar 0-1 al camp del Celta i té un punt més que el Real Madrid i 11 més que el Barça i l'Atlètic de Madrid. El de Balaïdos no va ser el partit més espectacular de la temporada, es va jugar sobre un terreny de joc que era un camp de patates, però el Girona se'n va sortir amb un gol de Porto i una exhibició de Gazzaniga a la porteria. Amb tot, l'equip de Mitchell té 11 punts de marge sobre la Champions i 21 punts sobre la resta de posicions europees. És bestial. Enviat especial de RAC1 a Vigo, Miquel Agut.
La primera victòria al camp del Celta a la màxima categoria tanca un gener molt exigent de 7 partits en 25 dies amb un balanç de 5 victòries, un empat i una derrota, la de Mallorca, que va apartar el Girona de la Copa. Avui comença, per fi, una setmana tranquil·la.
Bueno, nos sirve sobre todo para la gente que está fuera que, y entrenar, que no hemos podido entrenar las últimas 2-3 semanas, no hemos podido entrenar y necesitamos entrenar para, pues, para Eric, para David, para la gente que no está jugando. Necesitamos tener a todo el mundo enchufado y eso solo lo puedes conseguir entrenando.
I al Girona li convé entrenar perquè dissabte rep la Reial Societat i després visita els camps del Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Arnau verbalitza que somien amb el títol.
La mentalitat d'aquest equip és que vol ser campió, entrar a Champions, arribar a Europa. Jo crec que estem fent una temporada espectacular i anirem partit a partit, com sempre hem dit.
Per cert, com diria aquell, compta amb la dada. El Girona és el primer equip que arriba als 55 punts en 22 jornades que no sigui cap dels tres grans.
Escoltem el comentari ara que signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
A l'agost era com ha començat el Girona. Al setembre era, aquest Girona és agraït de veure. A l'octubre era, no aguantaran, però ja ningú no els treu el que estan fent. Al novembre era, quan comencin a tenir baixes no aguantaran el ritme. Al desembre era, un 2023 per emmarcar. Ara sí que Europa ha de ser l'objectiu. I acabat el gener és, molt s'hauria de torçar la cosa per no anar a la Champions la temporada que ve. I guanyar la Lliga. La història diu que tots els equips que han arribat aquesta jornada amb els punts que té el Girona han estat campions. I ara venen els d'ara, que li venen Real Societat a casa i Madrid i Atlètic de Bilbao a fora, veurem realment a què pot aspirar el Girona. I mentre la gent va parlant, va fent vaticinis, el Girona va arrencant fulls del calendari. Al febrer viurà el Carnaval disfressat de Champions. I que no comenci la primavera, el març encara més florit que ara. Rebi Sant Jordi a l'abril com a líder supervendes. I el temps de flors al maig el coroni com a campió. 6 mesos de competició superats. Aneu parlant, deu pensar Mitchell, que nosaltres anem fent.
Ahir també es van jugar Cádiz 0, Atlètic de Bilbao 0, Sevilla 1, Osasuna 1, i avui es tanca la jornada amb un Getafe-Granada a les 9 del vespre. I a segona, problemes també a la banqueta de l'Espanyol. Lluís Miquel Ramis està a la corda fluixa després de la derrota d'ahir al camp de l'Aldenc. Van perdre 3-2 contra un equip que la temporada passada jugava a Primera Federació i que ara lluita per salvar-se. Però no només això, el partit de l'Espanyol va ser molt dolent. Malgrat marcar dos gols, no van xutar a porteria. El primer se'l va fer l'Aldenc en pròpia porteria, mentre que el segon el va fer l'exblaugrana Braithwaite de penal. En definitiva, un desastre que és per l'Espanyol, que és cinquè, ara 3 punts a l'ascens directe. Enviat especial de RAC1, Elna, Edu de Batlle.
Una nova desfeta que posa de manifest que el conjunt blanquiblau ha anat enrere des del canvi d'entrenador. Ramis només ha guanyat 3 dels 10 partits de Lliga que ha dirigit i ara mateix corre seriós perill. No està gens clar què farà l'Espanyol en les pròximes hores o dies amb el tècnic, ni tampoc que s'assegui a la banqueta en la pròxima jornada de Lliga contra el Llevant. La derrota d'ahir no admet cap excusa i el tècnic diu que es veu capaç de tirar endavant la situació.
Yo tengo máxima confianza en lo que hacemos en el día a día, aunque vosotros veáis el resultado final y es verdad que no es bueno. Bueno, persistiremos. Yo ya os dije que ahí a mí no hay quien me pare en ese aspecto. No hay quien me pare, porque tengo mucha fuerza en ese sentido.
L'Espanyol, cinquè a la classificació de segona, ara mateix està pendent d'Edu Expósito, lesionat ahir al genoll. Les proves que li han de fer avui determinaran l'abast del problema que té.
8 i 18 minuts, deixant la plana futbolística i anant cap al tema polític, la llei d'amnistia encara les 24 hores definitives, les 24 hores clau. Demà a les 3 de la tarda, el ple del Congrés de Diputats es reunirà per debatre i votar el projecte de llei pactat entre el PSOE i els partits independentistes. El problema és que a hores d'ara, la Moncloa, Junts per Catalunya i Esquerra encara no han estat capaços de consensuar el text definitiu. La pedra a la sabata són els retocs finals als articles que fan referència al terrorisme. La setmana passada el PSOE i els partits independentistes van acordar que només quedarien fora de l'amnistia les persones condemnades per terrorisme que hagin causat, obrim cometes, de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus dels drets humans. Tanquem cometes, punt. Això és el que deia literalment l'esmena que van pactar els negociadors. L'objectiu d'aquest canvi era evident, evitar que un jutge, Manuel García Castellón, el magistrat de l'Audiència Nacional que investiga el cas del tsunami democràtic, deixés fora d'aquesta llei de l'amnistia el president Puigdemont o la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Però el jutge va driblar el retoc a la llei amb la seva enèsima pirueta legal. Ara acusa els investigats del cas tsunami d'haver perpetrat delictes de terrorisme que suposen precisament una violació greu dels drets humans. És a dir, s'agafa l'única excepció que preveu la llei per intentar que Puigdemont, Rovira i la resta d'imputats en quedin fora. Aquest moviment del jutge García Castellón preocupa els partits independentistes. Ni Junts per Catalunya ni Esquerra les tenen totes i per això continuen pressionant el PSOE per introduir encara més canvis al text. El País, però, explica avui quina és l'última proposta que han consensuat les forces independentistes. Volen eliminar la paraula terrorisme de la llei per deixar García Castellón en fora de joc. Si el canvi que defensen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tira endavant, quedarien exclosos de l'amnistia només aquells delictes que suposin una violació greu dels drets humans sense cap referència a actes terroristes. Però fons del PSOE han explicat al diari El País que estan farts d'anar introduint retocs d'última hora en aquesta llei i tanquen la porta a fer-hi més canvis. Els socialistes diuen que el marge per esmenar el text es va tancar la setmana passada i ni tan sols tenen previst tornar-se a reunir amb els seus socis de govern abans del ple de demà. Però Junts per Catalunya no es dona per vençut i redoblarà la pressió en les pròximes hores per forçar el PSOE a cedir les seves exigències. Vaja, que ens espera un dia i mig d'infart. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, són hores decisives per acabar de pactar retocs a les esmenes de la llei d'amnistia. L'objectiu és evitar escletxes que puguin impedir la seva aplicació i més després dels últims moviments del jutge García Castellón, que ara veu delictes de terrorisme durant el procés que haurien vulnerat els drets humans. La presidenta de Junts, Laura Borràs, confirma que buscaran la solució fins l'últim minut.
Fins al temps de descompte, fins a dimarts, les esmenes que estan vives, Junts per Catalunya treballarà per defensar-les, per incorporar-les a la llei.
Demà la llei acaba el seu recorregut per la cambra baixa i serà el Senat on el Partit Popular, tot i tenir majoria absoluta, no pot impedir la seva tramitació. Si pot dilatar els terminis i, de fet, ja ha aconseguit que no es tramiti amb caràcter d'urgència, amb la qual cosa la llei d'amnistia es pot passar els pròxims 2 mesos al Senat abans de tornar al Congrés.
Paralitzar l'amnistia al Senat és només el primer pas de l'estratègia del PP per intentar dinamitar aquesta llei. El següent serà traslladar la batalla a Europa per intentar sumar aliats en la seva particular croada contra l'amnistia. El primer que volen afegir a la causa és el comissari europeu de Justícia, el belga Didier Reinders. Dimecres, el popular Esteban González Pons i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, es reuniran amb ell per intentar desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial, però el diari El Mundo explica avui que, en realitat, Esteban González Pons el que farà és aprofitar la trobada per carregar contra aquesta llei. L'endemà, el mateix Alberto Núñez Feijó se sumarà a l'ofensiva en dues reunions a Brussel·les, una amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i una altra amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. Feijó els vol demanar ajuda per aturar l'aprovació de la llei d'amnistia que, segons el president del PP, posa en perill l'estat de dret a Espanya. L'estratègia d'exportar el debat a Europa conviu amb les mobilitzacions al carrer que els populars convoquen des de fa molts mesos. Ahir va plegar milers de persones a la plaça d'Espanya de Madrid en contra d'aquesta llei. La delegació del govern espanyol calcula que hi havia 45.000 persones, però el PP eleva la xifra fins a les 70.000. La foto de la concentració avui ocupa la portada de bona part dels diaris. La Vanguardia, per exemple, la companya del titular Feijó manté el pols al carrer contra l'amnistia. A Madrid, el País recorda que ja és la 7ª mobilització del PP al carrer contra el govern de Pedro Sánchez. En canvi, El Mundo ho descriu com un nou clamor del carrer. L'ABC assegura que el carrer resisteix i clama contra l'amnistia i La Razón ho resumeix amb aquesta disjuntiva: amnistia o llibertat. Estem parlant d'una manifestació que, com a molt, segons els organitzadors, van anar-hi 70.000 persones. 70.000. Fotografies que complen avui les portades dels diaris, que segurament quan hi havia altres manifestacions on hi havia 1 milió de persones, aquelles fotografies, diríem, no eren tan generoses com les d'avui. Es llegeixi com es llegeixi, el que està clar és que Alberto Núñez Feijóo es va regalar un altre bany de masses envoltat de la plana major del seu partit, al centre de la capital d'Espanya, per exhibir múscul i deixar ben clar que no pensa aixecar el peu de l'accelerador. Perciba.
Sí, Feijóo reuneix els expresidents Aznar i Rajoy i tots els presidents autonòmics del partit, excepte Rueda, que és de campanya a Galícia, i acusa Sánchez de vendre Espanya per interessos personals i de partit.
¿Sabéis cómo pasará la historia? Por venderse él, por vender al Partido Socialista Obrero Español y por poner en venta España.
I la presidenta Ayuso, que parla de pactes amb criminals.
Ahora Otegi es un hombre de paz. Ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista, como hace meses. Así que todo es así en la España de Sánchez. Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen.
El Partit Popular comença a Madrid el que anomenen la ruta de la igualtat.
Entre amnistia y España...
¡España!
i que portarà la protesta, com la d'ahir a Madrid contra l'amnistia, a tots els racons de l'Estat.
Quina por. I ara m'he quedat parat, aquest tall no el coneixia, m'he quedat així com... Comparat. Pedro Sánchez ha de fer funambulisme polític. D'una banda, resisteix la pressió de la dreta política i mediàtica. Ahir, en una entrevista a La Vanguardia, parlava directament d'una paraula que jo crec que començarà a fer fortuna, que és fachosfera. Parlava ahir Pedro Sánchez de La Vanguardia, fachosfera. I de l'altra, gestiona les exigències de Junts i Esquerra de qui penja per governar. Les novetats sobre l'operació Catalunya, sobre el cas Pegasus, han complicat encara més la vida del president d'Espanya. A l'entrevista a La Vanguardia d'ahir, Sánchez negava saber res de l'espionatge al mòbil del president aragonès, però avui fonts del CNI, consultades per l'Espanyol, el desmenteixen. Diversos agents del Centre d'Intel·ligència Espanyol asseguren que va ser la Moncloa la que va donar l'okay per infectar amb Pegasus el telèfon de Pere Aragonès quan era vicepresident de la Generalitat de Catalunya. A diferència de l'operació Catalunya, el PP es pot mirar el cas Pegasus des de la barrera, però no desaprofita l'oportunitat per sucar-hi pa. Ahir el president de l'Aragó, el popular Jorge Azcón, va aplaudir l'espionatge en Pegasus. És més, creu que encara es va espiar poc als catalans, literalment. Ho deia Alemany d'ahir a Madrid contra l'amnistia.
A los que atentan contra España, a los que luchan contra los valores constitucionales, hay que espiarlos. Y creo que el Centro Nacional de Inteligencia espió conforme a las órdenes del gobierno de Pedro Sánchez. Creo que se les ha espiado poco.
Se ha espiado poco. Del que no va dir ni pius de l'operació Catalunya que esquitxa de ple al PP, avui precisament continua el degoteig de revelacions que ajuden a entendre l'abast de la guerra bruta contra l'independentisme. Aquest matí el Món.cat publica una nova gravació de l'excomissari Villarejo que confirmaria la implicació de la policia patriòtica en una causa contra Oleguer Pujol. L'Audiència Nacional el va investigar durant 10 anys per un negoci de 3.000 milions d'euros. La conversa entre Villarejo i un altre comissari de la policia patriòtica, Marcelino Martín Blas, demostra que aquell cas també el van investigar ells des de les clavegueres de l'Estat. A la trobada de l'any 2013, el comissari Villarejo explica al seu col·lega que ha captat una confident que té molts draps bruts sobre Oleguer Pujol i assegura que, si cal, la podran manipular perquè digui el que ells vulguin davant d'un jutge.
Eso es sensible, vamos a ver. ¿Quién cobra del fondo? ¿Ella?
No, el pavo, el alemán.
¿El alemán?
El alemán. Está cobrando del fondo y en una cuenta de quinto coño, y parte de esa pasta se la da uno de los...
Esto es más complicado que el pavo.
No, es complicado, pero...
Son 30 empresas relacionadas.
Yo he quedado con la pava que me empieza a dar datos bancarios de cuentas extranjeras y te digo, al fotocopio, me la va a dar. Pero me ha dicho, mira, yo presento la denuncia que queráis...
Aquesta causa contra Oleguer Pujol es va investigar durant 10 anys i finalment va quedar en un no-res. Però els casos contra l'independentisme i el seu entorn no només eren obra de la policia patriòtica. Recordeu aquella causa que investigava les suposades connexions entre la Generalitat i el Kremlin perquè Rússia enviés soldats a Catalunya? Que sembla una novel·la de ciència-ficció, però la Guàrdia Civil encara té entre seia i seia demostrar que tot allò era veritat. Segons El Mundo, el cos està investigant nous documents i trucades que demostrarien els contactes entre els líders del procés i responsables dels serveis d'intel·ligència de Rússia. Aquesta conxorxa s'investiga en el marc de la causa Volkhov, que porta un jutge que segur que us sonarà, Joaquín Aguirre, el mateix que investiga el cas d'Enríquez Negreira amb el Barça. I encara relacionat amb el procés, el Món.cat explica que els Mossos d'Esquadra han presentat un comunicat mèdic d'un dia que no tocava... O sigui, d'un dia que no era el que tocava, perquè per intentar acusar un manifestant d'haver agredit d'una manera salvatge un agent durant les protestes post-sentència. L'Audiència de Barcelona té previst dictar-ne la sentència definitiva el pròxim dia 19 de febrer. I encara parlant de l'amnistia, hi ha polèmica per un pas doble al Carnaval de Cádiz des de la comparsa L'Oveja Negra, que ha guanyat el concurs dels últims 2 anys, i l'han fet en català. Un català adaptat, segons diuen ells mateixos, per suposadament imitar el discurs dels independentistes.
Nuestro poble no es un poble com es el bosque. Catalunya es nostra patria, la resta es la puta España, un país de repressió. Pedro Sánchez se ha cagado de asunto es nostre. Tindrem un gran amnistia, referèndum i la via d'autodeterminació.
La cançó va pujant de to fins que uns versos després, ara ja en castellà, dispara contra Pedro Sánchez, a qui acusa d'haver venut a Espanya els independentistes.
Soy rojo, pero no confío en tu palabra. Cada uno tiene lo que se lata. Que mi tía, mi cojones, no quiere ser español, que se vaya a correr.
Yeah!
per si no s'entén aquesta última part, en què canten molt ràpid, diu que amnistia ni cojones, no quieren ser españoles, que se abran ya el corral y que se vayan. A veure, aclarim-nos. Que se vayan o no les dejamos que se vayan, però totes dues coses alhora no poden ser. A tot això, la direcció de Junts per Catalunya es planteja denunciar per difamació a Aurora Madaula i Cristina Cassol. Són les dues diputades del partit que han denunciat el seu grup parlamentari per assetjament per raó de gènere. Segons Europa Press, ho van posar sobre la taula en una reunió permanent de Junts. La presidenta del partit, Laura Borràs, que és propera a Aurora Madaula i a Cristina Cassol, demana discreció.
Nosaltres treballarem per blindar-nos tot el que sigui possible davant de filtracions que només fan mal al partit, però insisteixo que no parlaré de qüestions internes a través dels mitjans de comunicació.
Madaula i Cassol van presentar les denúncies davant l'Oficina d'Igualtat del Parlament de Catalunya i se'n va fer càrrec una empresa externa. El cas de Madaula encara no està resolt, però el de Cassol sí, va concloure que la majoria de les 10 situacions denunciades no es podia acreditar cap tipus d'assetjament o de discriminació. Tot i això, sí que descrivia un ambient de feina en què el masclisme cultural està arrelat. Atenció, si ens escolteu des de fora de Catalunya, aquest dijous 1 de febrer, demà passat no l'altre, dijous, és l'últim dia per inscriure-us al cens de residents a l'estranger i poder votar a les properes eleccions europees. Les eleccions són el 9 de juny, però aquest mes de febrer, el dia 1, ja acaba el primer tràmit si voleu votar. Qualsevol persona que no estigui inscrita abans d'aquesta data no ho podrà fer, Adrià Santasusagna.
Dijous 1 de febrer, marqueu aquesta data al calendari si viveu fora de Catalunya i voleu votar les eleccions europees. És la data que heu d'estar inscrits al famós registre CERA, al cens electoral de residents a l'estranger. Què heu de fer? Anar al consulat que tingueu més a prop amb el DNI, una fotografia i una prova de residència. S'hi ha d'afegir una butlleta d'inscripció que trobareu al web del Ministeri d'Exteriors. Estar inscrit al CERA és fonamental. Si no hi constes, quan acabi el termini, no podràs votar a les eleccions europees. Des del govern remarquen a RAC1 que és fonamental incentivar el vot dels catalans i que facin tots els tràmits perquè puguin votar sense problemes. Recordem que les darreres eleccions europees, les del 2019, la participació dels catalans que resideixen a l'estranger no va arribar al 5%.
8:31 minuts, la guerra al Pròxim Orient amenaça amb més força que mai de traspassar fronteres. Els Estats Units adverteixen que no es tremolarà el pols a l'hora de respondre al presumpte atac de milícies pro-iranianes en què han mort 3 soldats nord-americans a Jordània. Ha estat un atemptat amb un dron suïcida contra una base militar nord-americana en el qual també haurien quedat ferides una trentena de persones més. En una pilota de Twitter, Joe Biden avisa que tots els responsables rebran la seva represàlia i des de la Casa Blanca apunten al règim de l'Iran com a possible autor de l'atac. Ara bé, Iran nega tenir-hi res a veure. Qui també hi ha dit la seva és l'expresident Donald Trump, que en un missatge a la seva xarxa, Truth Social, ha avisat que l'atac d'ahir és l'avançada de la Tercera Guerra Mundial. A més, ha aprofitat per treure rèdit electoral de la situació. Diu que quan ell era president dels Estats Units, l'Iran no tenia capacitat per finançar grups terroristes i que quan Joe Biden va arribar, va donar milers de milions al règim iranià perquè pogués escampar el vessament de sang per Orient Mitjà. És la primera vegada que moren ciutadans nord-americans al Pròxim Orient des que va esclatar el conflicte entre Israel i Hamas el 7 de setembre. A més, fa poca estona els rebels útils han reivindicat un nou atac contra un vaixell de l'armada dels Estats Units. Ha passat de matinada al sud del Mar Roig. Per cert, si avui entreu al cercador de Twitter i intenteu buscar contingut sobre Taylor Swift, no hi trobareu res. Només apareixerà un missatge que diu: en aquests moments les publicacions no es carreguen. No es tracta de cap error, sinó d'intentar evitar que continuïn circulant per la xarxa imatges sexuals explícites de Taylor Swift creades amb intel·ligència artificial. Es van viralitzar aquest cap de setmana fins al punt que una va arribar a acumular més de 47 milions de visualitzacions i centenars de milers de m'agrada abans que se suspengués el compte de l'usuari que l'havia compartit. Fins i tot la responsable de comunicació de la Casa Blanca va exigir immediatament una ferma actuació i decidida de les xarxes socials per impedir permanentment la difusió d'aquesta mena de continguts pornogràfics. Mentre Twitter treballa per eliminar-los, el cas torna a demostrar el potencial que té la intel·ligència artificial a l'hora de crear material fals, però amb clara apariència real. Després de setmanes posposant-ho, sembla que ha arribat l'hora de la veritat. El govern de Catalunya preveu que la setmana que ve el país entri en fase d'emergència per sequera. Això passarà quan els pròxims dies les reserves d'aigua dels embassaments baixin del 16%, un percentatge que ja freguen perquè ara estan tot just al 16,5%. Malgrat la sequera, cada dia descobrim nous casos flagrants de canonades o dipòsits que perden aigua en quantitats industrials. Per exemple, avui, al Punt Avui, ens explica el cas d'una bassa pública de la ciutat de Barcelona que perd 12.000 litres d'aigua diaris, o dit d'una altra manera, 500 litres d'aigua cada hora. És l'estany de la Masia de Can Soler, al districte d'Horta-Guinardó. L'aigua s'utilitza per regar horts urbans, però vessa de l'estany que l'emmagatzema i acaba la claveguera. Per cert, parlant d'horts urbans, quan s'entri en fase d'emergència ja no es podran continuar regant. El govern només ho permetrà si es fa servir aigua regenerada provinent de les depuradores. Ara els ajuntaments estudien si aquesta restricció d'aigua també afectarà els projectes d'horts socials que tenen molts municipis catalans. Informa Eudald Martínez.
El pla de sequera només contempla una excepció per regar horts urbans, si es fa servir aigua regenerada provinent de depuradora i l'ACA hi dona permís. Alguns ajuntaments contactats per RAC1 admeten que a hores d'ara no saben si aquesta restricció els obligarà a aturar els projectes d'horts socials que tenen. Barcelona, per exemple, en té per gent gran i l'Hospitalet de Llobregat per persones vulnerables. Però qui segur que en quedarà fora són tots els particulars que no tenen accés a aquest tipus d'aigua. Una decisió que lamenta la investigadora del CREAF, especialitzada en ecologia de poblacions, Mariona Ferrandiz. Recorda que els horts urbans aporten beneficis mediambientals i socials a les ciutats. Són declaracions a RAC1.
El tema de la sobirania alimentària, no? Participar de cultivar els teus propis aliments. També és interessant a nivell de salut, perquè les persones que tenen aquests horts fan una activitat física que potser no la farien, no? I una activitat social.
Ferrandiz proposa que es facin excepcions per qui tingui sistemes eficients de rec, com ara el gota a gota.
I aquí hi som, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
De fet, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
De pluja aquesta setmana, no se'n veu gens ni mica, no?
No, de moment no. Sí que és veritat que avui hem començat el dia amb núvols força espessos, amb boires en moltes comarques, uns núvols que es mantindran sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on no es descarten quatre gotes, però ben poca cosa, i a les comarques interiors aquestes boires es desfaran a mesura que avanci la jornada i s'acabarà imposant el sol. Pel que fa a la temperatura, avui màximes semblants a les d'ahir, tret de les comarques interiors, on quedaran una mica més frenades, en general entre els 12 i els 17 graus, i ara mateix fa fresca, entre 10 i 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 3 a Lleida, 9 a Girona, 12 a Viladecans i 8 a les Borges Blanques. I aquesta setmana baixa una mica la temperatura, però tot i això es mantindrà per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any, però sense extrems com la setmana passada. Demà encara amb força núvols, però a partir de dimecres amb més sol i, com deies, sense pluja.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 37 minuts, els preus disparats de l'oli d'oliva ja estan fent canviar els hàbits dels consumidors. Segons les últimes dades que ha publicat el Ministeri d'Agricultura, l'any passat el consum d'aquest producte va caure en picat. Va baixar oli d'oliva, un 34%. En canvi, l'oli de girassol més assequible va augmentar les seves vendes un 21% en global. L'any passat els preus dels productes van pujar un 7%. Això va fer que, a banda de l'oli, també baixessin les vendes de pa, de fruita, sobretot les taronges, mandarines, pomes i peres, tot i que van pujar kiwis i plàtans, i també va baixar les hortalisses. En aquest cas es van enfonsar la mongeta tendra, el tomàquet, l'enciam i els pebrots. En canvi, el que també es va vendre més l'any passat van ser els ous i la carn, sobretot pollastre, porc i vedella. De fet, arran d'aquest augment de preus, que s'ha causat en part per la falta de pluges, el sector agrari de Catalunya es planteja aturar el país. De cara a dilluns que ve, diferents organitzacions agràries han convocat talls a diverses autopistes, autovies i els accessos a la ciutat de Barcelona per denunciar la situació greu que viu la pagesia. I mentrestant, les protestes dels agricultors francesos, que aquest cap de setmana han tingut afectacions molt importants a l'AP7, a tocar de la Jonquera, arribaran avui a París. Els manifestants consideren que les mesures del govern de Macron per combatre la crisi de preus són insuficients i pretenen aconseguir més ajuts i més polítiques al factor del sector primari. Per això avui tenen intenció de bloquejar les principals entrades de París amb el que defineixen com un setge indefinit. Per tot plegat, avui París es blinda amb prop de 15.000 agents. Això sí, el Ministeri de l'Interior francès assegura que permetrà els bloquejos a les autopistes i que no hi haurà càrregues ni intervencions policials forçades. 8 i 39 minuts. La falta de professors no afecta només Catalunya o el conjunt d'Espanya, sinó que ja és un problema a tota Europa.
És el que assegura un informe escassetat de professors a la Unió Europea que ha elaborat Brussel·les i que recull avui el diari Ara. Segons explica l'Ara, els mateixos investigadors, el principal motiu d'aquesta falta de mestres és que es tracta d'una feina desprestigiada i que els joves no la volen fer, sobretot perquè, segons en quina especialitat, poden guanyar molts més diners, dedicant-se al mateix sector però fent-ho a l'empresa privada. Un dels casos més greus és el d'Alemanya, on l'any passat necessitaven entre 30 i 40.000 professors i el 2030 calculen que en seran 80.000. La resta d'estats no volen donar xifres oficials. 20 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlarem del carrer més perillós que hi ha a la ciutat de Barcelona, on hi ha incidents o accidents un cada 4 dies. Ara de seguida ho expliquem, com parlem també de les amenaces de grífols, com també parlem del Benidorm Fest, entre d'altres històries. Aquí al Món RAC1, 20 minuts i les 9.
Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Lidl sabem que les tradicions són cultura, per això volem continuar apostant per proveïdors molt d'aquí. Aquesta setmana gaudeix de la nostra selecció de carn com la nostra botifarra extra familiar a 3,69 euros 700 grams. Lidl, és d'aquí, és bo.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo, like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo, like a Bosch.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries. Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment subjecte a finançament. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
18 minuts i les 9 del matí. Al carrer Aragó de Barcelona hi ha un accident amb ferits cada 4 dies. En total, els últims 6 anys n'hi ha hagut mig miler. Són dades que publica avui el periòdico. Cal tenir en compte que aquesta via que recorre la ciutat de punta a punta és una de les artèries amb més trànsit de Barcelona, però no és la que en concentra més, perquè per les rondes hi passen molts més cotxes. I, per exemple, a l'Avinguda Diagonal o la Gran Via de les Corts Catalanes, que també tenen un trànsit similar, hi ha força menys accidents. Concretament, a la Gran Via del 2018 al 2023 n'hi ha hagut 350 i a la Diagonal 150. La xifra més alarmant és que de mitjana cada dia hi ha 22 accidents a tota la ciutat amb ferits. Això vol dir un ferit cada hora. I encara en mobilitat, avui comencen les obres per soterrar d'una vegada per totes les vies de la R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac, al Vallès Oriental. Segons l'Ajuntament, els treballs duraran 7 anys, 7, i costaran uns 570 milions d'euros. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant la mort de la dona que van trobar ahir dins el maleter d'un cotxe a Torroella de Montgrí. El Baix Empordà amb signes de violència. Segons l'Agència Catalana de Notícies, era una dona de mitjana edat i la seva família n'havia denunciat la desaparició feia pocs dies. S'ha fet càrrec de la investigació la Divisió Criminal de Girona dels Mossos d'Esquadra i el jutge ha decretat el secret de sumari. Jo també. A Itàlia, la justícia absol un home després de passar 33 anys a la presó, condemnat per un triple assassinat. Ara el Tribunal d'Apel·lació de Roma ha retirat els càrrecs que hi havia contra ell perquè s'ha pogut demostrar que el responsable policial de la investigació va manipular el testimoni principal del cas. A Itàlia es calcula que cada dia acaben a la presó 3 persones innocents, per tant, una persona cada 8 hores. D'aquí a pocs mesos tornarà a les farmàcies el medicament més conegut per deixar de fumar. Segons llegim avui al País, el laboratori Normon estaria negociant amb el Ministeri de Sanitat per poder comercialitzar una versió genèrica del famós Champix, que es va deixar de vendre fa uns 3 anys per problemes de subministrament a Pfizer, que era la farmacèutica que el fabricava. Ara es dirà vareniclina Normon, i la previsió és que arribi al mercat aproximadament en un parell de mesos. El que encara no se sap, però, és el preu que es fixarà pel fàrmac a la sanitat pública. A hores d'ara, l'empresa i el govern espanyol ho estan negociant. Actualment també tenim un altre medicament per deixar de fumar finançat a les farmàcies, que és el Todacitan. I per cert, que avui el Col·legi de Metges de Barcelona organitza unes jornades de debat sobre els efectes del cànnabis en la salut de les persones. Ho fa arran de la intenció del govern d'Espanya de reprendre la regulació del cànnabis terapèutic i de la publicació fa uns quants mesos d'un estudi internacional amb participació de l'Hospital Clínic de Barcelona que precisament posava en dubte el seu ús. Concretament, l'estudi demostrava que el THC i el CBD, els principals actius d'aquesta planta més utilitzats en medicina, poden causar efectes perjudicials en la salut de la gent jove perquè augmenta el risc de psicosi i també en les persones amb trastorns de salut mental, embarassades i conductors. El debat començarà aquesta tarda a 6:45 i el conduirà el president del Col·legi de Metges, el doctor Jaume Pedrós. Grifols passa a l'atac i acusa el creador de Gotham City Research, el fons baixista que el va enfonsar a la borsa, de ser un delinqüent i un estafador. Ho revela aquest matí El País, que ha pogut accedir a la denúncia que la farmacèutica catalana va presentar contra el fons inversor aquest divendres a Nova York. L'estratègia de Grifols passa, entre d'altres, per destruir la credibilitat de Daniel Yu, el fundador i director de Gotham. A l'escrit el qualifica de delinqüent convicte i destalla el seu historial un historial criminal. Explica que, a banda dels seus jocs bursaris, ha estat a la presó més d'una vegada per delictes greus de robatori i usurpació d'identitat. També denuncia que Gotham és una empresa creada per escudar els delictes de Yu. També els jutjats. Avui comença l'Audiència Nacional el judici del car Nueva Rumasa. S'acusa d'estafa 6 fills de l'empresari José María Ruiz Mateos. La fiscalia els vol enviar 16 anys a la presó per blanqueig de capitals, alçament de veus, de béns i delictes contra la hisenda pública. A banda d'ells 6, hi ha 9 acusats més, entre els quals membres de la família i treballadors de Nueva Rumasa, informa Mar Poyato.
El cas Nueva Rumasa ve del 2009, quan José María Ruiz Mateos, mort el 2015, va idear un sistema d'estil piramidal que li va permetre captar 337 milions d'euros que van aportar 4.100 particulars. Ruiz Mateos ho va fer amagant la situació financera del grup, que llavors ja era molt delicada, amb uns deutes acumulats de 577 milions d'euros. Sense liquiditat per fer els pagaments de l'activitat regular de les empreses. Això va desencadenar que 1.409 perjudicats denunciessin la situació i ara reclamin un total de 171 milions d'euros. Segons la fiscalia, els acusats van començar a filar una trama per amagar i intentar salvaguardar el seu patrimoni davant la caiguda imminent del conjunt empresarial i esquivar les responsabilitats judicials. Tot plegat deriva del cas inicial de Rumasa, el conjunt d'empreses de Ruiz Mateos que el govern espanyol va expropiar el 23 de febrer del 1983 mitjançant un reial decret per raons d'utilitat pública i d'interès social. Entre aquestes empreses del grup hi havia de tan conegudes com ara Galeries Preciados, Loewe o Bank Atlantic.
8:47 minuts, Barcelona ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida demà a la quarta edició de l'ICE, el saló dedicat a l'audiovisual més gran del món. Es farà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Hi ha uns 80.000 congressistes inscrits i es preveuen vora 70.000 assistents. Comptarà amb un 30% més d'espai que en l'edició anterior i les empreses catalanes hi tindran un 10% més de presència, amb 80 companyies i centres tecnològics amb seu a Catalunya. De fet, Catalunya serà el 5è territori del món amb més empreses que hi participen, per darrere de la Xina, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units. El director d'aquesta fira, de l'ICE, Mike Blackman, ha dit que serà, sens dubte, l'edició més ambiciosa de la història. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
We're going to have many, many more.
Tindrem molts més inscrits per aquesta edició. Per tant, superarem els de l'edició del 2019. De fet, creiem que el 2019 hi va haver 64.000 visitants i estem segur que el superarem. Serà l'espectacle més gran que s'ha vist mai en tots els paràmetres.
L'ICE es farà fins aquest divendres i tindrà un impacte econòmic, atenció, d'uns 386 milions d'euros. Per cert que Barcelona supera per primera vegada els 3 milions i mig de creueristes en un sol any. Per tant, el 2023, com ja es veia venir, es converteix en l'any en què més persones han arribat o han sortit de la ciutat en vaixell. En els últims 12 mesos s'han registrat un 14% més de creueristes que el 2019, l'any previ a la pandèmia del coronavirus, que fins ara havia estat rècord. Aquestes dades contrasten amb la resta del sector turístic que no aconsegueix arribar als registres prepandèmics. I atenció a aquesta notícia. Advocats i procuradors de tot l'estat alerten que estan a punt de quedar-se sense jubilació, denuncien que dues mútues els han estafat perquè després de posar-hi diners tota la seva vida laboral, ara els diuen que només cobraran entre 400 i 500 euros de jubilació, malgrat que els havien promès molt més. Aquesta setmana, advocats i procuradors es manifestaran a París, Benet i Íñigo.
Molts dels advocats que encapçalen la denúncia no han cotitzat mai a la Seguretat Social ni com a autònoms. Fins a finals dels anys 90, de fet, no podien. L'única opció era una mútua professional exclusiva per a ells. Quan s'hi van poder cotitzar, molts s'hi van quedar per no perdre les aportacions fetes fins llavors. El director general del TEC Mútua, David Gavarró, assegura que sempre han informat de quina part dels diners que pagaven serien per la jubilació i quina part per a altres prestacions com baixes mèdiques o incapacitats. En canvi, un dels afectats, en Carles, diu que l'han enganyat.
Arribem a un acord de quins diners cada mes posaran a la seva jubilació i nosaltres el que diem és, doncs mira, amb aquests diners et garantim que quan et jubilis percebràs aquests diners. I això ho posem per escrit?
No. La mútua a mi em va dir de cara a cara a la meva assessora que jo estaria cotitzant per una base equivalent al que serien 1.000 euros de pensió. I me n'estan donant 500.
I assegura que molts advocats encara creuen que tindran una jubilació superior a la que realment tindran. Només el TEC Mútua té més de 7.000 mutualistes exclusius, és a dir, que no cotitzen com a autònoms. Els afectats de tot l'estat espanyol demanen ara als polítics un mecanisme per traspassar els diners acumulats a la Seguretat Social i que els compti com a anys cotitzats per la jubilació.
Bueno, ja tenim les consultades aquí. Ja les tenim aquí. De fet, ahir més de 30.000 persones van viure ahir la gran festa de la calçotada a Valls. Un èxit d'una festa convertida en l'aparador del calçot i la calçotada a dins i fora de Catalunya. Com cada any hi havia expectació per veure el registre del guanyador del concurs de menjar calçots. El campió d'aquest any va endrapar 240 calçots en 45 minuts. 240 en 3 quarts d'hora. És a dir, a més de 5 calçots per hora. Ai, perdó, per minut. 5 calçots per minut. Esteve Giralt.
Si es fa la mitjana, són 5 calçots cada minut. Una autèntica barbaritat. Si es té en compte, a més, que el guanyador es decideix pel pes net de calçots que és capaç d'ingerir. I Antonio Hernández, de Santa Perpètua de Mogoda, terra sense tradició de calçots ni tampoc de calçotades, va endrapar 3 quilos i 60 grams nets de ceba blanca. 1, 2, 3, 4, i així fins a cruspir-se 240 calçots en 45 minuts, sucant, això sí, amb certa moderació, la prova de salsa. Antonio Hernández, el guanyador del concurs.
I a més, aquest any em fa molta il·lusió perquè aquesta nit he estat amb la meva mare a l'hospital i he estat a punt de no vindre, i en l'últim moment ha sigut ella que m'ha dit que vingués.
Per cert, una gran festa de la calçotada amb els Figaflaues de Valls com a grans ambaixadors de la calçotada, signant el seu nou disc, batejat, ja ho sabeu, amb el títol, com no, de la calçotada.
8 minuts i les 9, Benidorm ha donat el tret de sortir de la cursa per escollir el candidat de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Galo d'aquesta cançó, però en fi, Blanca Paloma va passar ahir el testimoni als 16 artistes d'aquesta tercera edició del Benidorm Fest en un acte a la sala de festes del Benidorm Palace. Era la seva última actuació com a vigent representant de Televisió Espanyola al Festival Internacional, perquè no l'han convidat, per cert, a la final del dissabte. Les coses. D'aquesta manera arrencava un concurs en què la catalana Sofia Coll és una de les favorites. Després del seu pas pel concurs Eufòria, aquesta barcelonina encapçala bona part de les enquestes. Tot i això, ella prefereix centrar-se en la feina. Declaracions a RAC1.
Al final jo tampoc puc fer res amb aquestes expectatives. També cadascú tindrà unes expectatives diferents, saps què vull dir? Aleshores, jo m'estic preparant el millor que puc, estem fent les coses el millor que sabem i que està dins del nostre abast. I ja està, perquè no puc fer res més que el que sé fer.
Si Coll guanyés, el català sonaria per primer cop representant Radio Televisió Espanyola, però només serien unes paraules perquè la cançó hi ha inclòs uns versos en català.
sí que hi ha una proposta 100% en català. Seguint l'estela del Sutherland, aquest any Roger Pedrós presenta la cançó Al Temps.
Compten les hores, un rellotge atura, fent el temps en versos per voler-nos trobar. No, el temps s'esgota i no. Buscant en una idea com poder-nos mirar.
Les gales per escollir representant arrenquen demà a les 11 menys 10 minuts de la nit i avui a les 11 menys 10 minuts de la nit, que també ja els hi val, a Televisió Espanyola. I avui toca acabar d'enllestir els últims retocs de les candidatures. Anem a Benidorm, on hi ha el productor del món RAC1, expert en Eurovisió i enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
Pedrós va arribar ahir a la catifa taronja, com en diuen ells, just i directament de l'assaig a l'escenari del Benidorm Fest. I ho va fer satisfet d'aquest primer contacte, convençut que sorprendrà i alhora content, com deia RAC1, per la resposta del públic, malgrat ser fora de les primeres travesses.
Crec que és una cosa de gènere i de llengua i crec que això no m'ho he de prendre com una cosa numèrica. Penso que la gent que l'està estimant, l'està estimant molt, se li està agradant, l'està cuidant. Jo entenc que no és una cançó tan generalista, menys comercial potser, però rebuda és bona.
De la resta dels participants, a més de Sofia Coll, en destaca Sain Pedro amb un bolero que ha seduït el sector musical i Nebulosa, que han fet del seu tema Zorra el més viral de l'estat. Tots ells s'enfrontaran en dues semifinals, la primera demà, la segona dijous al vespre, més la final de dissabte. Serà llavors quan sabrem qui anirà al Festival de Malmö.
De fet, aquest matí al Món RAC1, amb Jordi Ramos des de Benidorm, parlem amb Sofia Coll i amb Roger Pedrós a partir de 11:45 del migdia. La música, Laura Pausini, actua avui a Barcelona.
Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí, fijar tu objetivo en llevarme tan alto, que la ciudad es un punto minúsculo y espello.
De la ciutat dins de la gira mundial de presentació del seu nou treball que es diu Almes Paral·leles. 5 anys després de la seva última visita a Barcelona, la Pausini actuarà avui al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre, ple de gom a gom. I així són el més nou de Ginestà.
Estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor.
La meva sort és un nou avançament del quart disc dels germans barcelonins, un tema que anima a viure la vida més intensament. El nou disc de Ginestà sortirà el 9 de febrer i els primers concerts seran el 5 d'abril a les Trenes de Girona i el 12 d'abril al Cruïlla de Primavera a Barcelona. I encara música. Més de 10.000 fans del concurs d'Operación Triunfo han assistit aquest cap de setmana a les firmes de discos que han tingut lloc a Barcelona, Saragossa i Madrid. Una iniciativa que la productora Gess Music ha recuperat després de 7 anys per la popularitat d'aquesta nova edició del concurs que s'emet a Amazon Prime Video i que està sent un autèntic èxit. Avui, a partir de les 11, parlarem d'aquest nou OT amb una de les professores més estimades d'aquesta edició, l'actriu, directora, guionista i dramaturga Abril Zamora, que, a banda de les classes d'interpretació, també s'ha convertit en un referent emocional per als concursants. Zamora és una catalana establerta a Madrid, coneguda per sèries com Vis a Vis o concursos com Traitors i pel seu activisme a favor del col·lectiu trans. Ara també debuta com a escriptora amb la novel·la Ana ha besado a otro. A partir de les 11, Abril Zamora en aquest estudi del Món RAC1. En cinema ja tenim el tràiler, atenció canalla, de la quarta entrega de Gru, el meu dolent preferit. He de dir que fa somriure quan saps que torna Gru, fa somriure. Després de 7 anys de l'última pel·lícula d'aquesta saga tan clarament exitosa, Gru torna a la gran pantalla com a membre de la Lliga Antimalvats, acompanyat dels Minions, però amb nous dolents i un nou integrant a la família, Gru Junior. La pel·lícula d'animació es troba en una fase avançada de producció i, segons ja ha anunciat Universal Studios, s'estrenarà el pròxim 3 de juliol. Steve Carell, Kristen Wiig i Miranda Cosgrove tornaran a posar veu als seus protagonistes, però també s'hi sumaran altres actors com Will Ferrell o Sofia Vergara, i també el presentador Stephen Colbert, que interpretarà un dels nous personatges d'aquest grup. I el Petit Príncep va celebrar 10 anys, 10, sobre els escenaris en l'última funció de la temporada.
Llarga vida al Petit Príncep!
Aquest era el moment en què Àngel Llàcer, Manu Guix i Bet Orfila, de la Perla 29, bufaven les espelmes un cop acabat l'espectacle. Va ser una tarda d'emocions a la sala Paral·lel 62, l'antiga sala Bars de Barcelona, que va acabar amb el públic dret aplaudint i aixugant-se les llàgrimes. Àngel Llàcer agraïa la fidelitat dels espectadors en declaracions a RAC1.
Té els 10 anys, això significa tant. Hem convençut a persones perquè formin part d'aquest espectacle. A milers i milers d'espectadors que vinguin a compartir això amb nosaltres. El més important és que toquis el cor. Si no toques el cor amb un espectacle, amb un, qualsevol cosa, amb un quadre, no perpetues, no? Vull dir que el, jo crec que el Petit Príncep ens jubilarà a nosaltres, no? Vull dir que nosaltres desapareixerem i el Petit Príncep encara seguirà.
L'obra, redissenyada per l'ocasió, va anar més enllà del repartiment actual i va incloure bona part dels artistes que han format part de l'espectacle en algun moment dels últims 10 anys. També hi eren Sa Giró.
Una rosa per cada espectador va ser el regal de la companyia per agrair la fidelitat del públic només entre el teatre, que va ajudar a trencar ja d'entrada la barrera entre el públic entregadíssim, que reia, plorava i se sabia totes les cançons, i els actors que no podien ni volien dissimular l'emoció. Helena Gadel. Diana Roig i Mariona Escoda van posar veu a la Rosa. Llàcer, Guix i Enric Cambrai es van tornar per interpretar l'aviador.